obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià Valòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest dissabte sant. Esperem que esteu gaudint de la Setmana Santa i vivim amb intensitat aquestes festes tan importants per tota la comunitat cristiana. Nosaltres continuem parlant de temes relacionats amb la discapacitat, també en Setmana Santa i amb la Toni Fernández de Cora al costat. Bona tarda, amiga.
Bona tarda, Anna.
Moltíssimes gràcies per venir en un dia de festa.
Res, gràcies a tu.
Doncs...
Anna, sí. Avui m'agradaria ser jo la que et fes unes preguntes inicials.
Què dius ara?
Bueno, per una vegada...
Mira, jo anava a passar ja el sumari de
no,
temes
no,
directe.
No. Hem parlat del que suposen aquests dies, no? I sé que algunes persones cegues i deficients visuals afiliades a la ONCE sí. Viuen aquestes festes amb una especial intensitat.
Doncs sí, la veritat és que sí. Jo recentment he tingut l'oportunitat de fer un reportatge sobre com viuen les persones cegues la Setmana Santa. M'ha impressionat moltíssim. He entrevistat gent de tot l'estat espanyol. He trobat des de gent joves cecs i deficients visuals, que des de ben petits estan vinculats a germandats, vivint intensament les festes. Recordo una noia de Huelva, de Huelva o Màlaga, ara tinc el dubte, que cantava saetes, cega total, estudiant de batxillerat, no? Amb una passió, no sé, impressionant, eh? Impressionant.
I a més, el ser d'una germandat crea uns vincles d'amistat molt, molt importants entre justament els membres d'aquestes germandats, a banda doncs, de viure la fe i les creences i aquesta passió que en la Setmana Santa justament tota la germandat hi posa i que es prepara durant tot l'any. Vull dir, són uns vincles, penso que molt, molt importants, no? Aquesta germanor, diguem-li així.
De vegades fins i tot de famílies senceres, on potser el pare, la mare, germans tenen discapacitat visual i tots estan integrats en germandats i bueno, fan un seguit d'activitats en processions a les ciutats, tota la família sencera, ja et dic, no? Amb moltíssima fe. M'ha impressionat molt, de debò. Perquè recorda que no tenim visió.
Ja.
Per tant, vivint encara com amb més sentiment... Totes les qüestions... Bueno, estem allà centrats en el que sentim en cada moment, no?
És un sentiment més intens encara, no?
Jo diria que sí, és el que m'han transmet totes aquestes persones. Toni, no tinc temps de que em facis més preguntes.
Bueno, vale.
Anem al sumari de temes?
Anem-hi.
Sí? Vinga, doncs endavant. Catalunya sense barreres en dissabte sant. Doncs escolteu una cosa, com a primer argument de la tarda, avui parlarem de comunicació augmentativa.
Serà dins de l'espai d'accessibilitat que fem conjuntament amb Via Libre, l'empresa de Fundació 11 destinada a aquestes qüestions. Per això ens acompanyarà l'Àngels López, delegada territorial a Catalunya, i també la Paloma Cid, treballadora de l'àrea de teràpia ocupacional, estimulació i accés a les TICs.
Primer tema del programa. I continuem Continuarem amb l'espai destinat a donar la paraula a les entitats socials del país. Avui ens visita la veu conjunta de totes les associacions, Toni.
Sí, avui entrevistarem el director de la taula d'entitats del tercer sector social, en Toni Codina. La taula va néixer l'any 2003 i després de 11 anys s'ha construït en un espai de participació, de responsabilitat i de compromís cívic, mitjançant la iniciativa social.
Entre tres Tonis estaré avui.
Avui sí.
Luguet, la Fernández de Cora i el Codina. Benvingut, eh? I en aquest dissabte sant acudiran puntuals i fidels a la seva cita les dones amb discapacitat i malaltia mental amb la seva tertúlia mensual.
Fidelíssimes totes elles i, a més, ens plantegen un interessant tema de debat, l'autoestima de la dona amb discapacitat. Sabrem què entenen elles per autoestima i de quina manera els influeix la discapacitat o la malaltia mental en com viuen i senten aquesta autoestima.
Interessantíssim.
Molt?
Molt, molt. Ja estan aquí a la ràdio, les dones, eh? I xerrant, eh? No paren a la sala d'espera. Moltíssimes gràcies, Toni. Iniciem ja el programa al costat també de l'altre Toni, el control de so, i ho fem cedint terreny a la història. Salvador Vieta i Catà és el protagonista aquesta setmana de la secció Història i Discapacitat que ens prepara la nostra flamant historiadora, la Carmina Coromines, nou personatge que rescatem per a la reflexió.
Bona tarda. Salvador Vieta i Catà, prevere i beneficiat de la Catedral de Barcelona, va obrir a casa seva una escola privada i gratuïta on donava classes als sords pobres de la ciutat. Davant la Reial Acadèmia de Medicina, va demostrar que sis dels seus alumnes més avantatjats eren capaços de llegir, escriure o expressar-se, fet totalment nou per l'època. El 1806, Vieta i Catà va demanar a l'Ajuntament que se li permetés donar les classes en el propi edifici municipal, petició que li va ser aprovada, convertint-se d'aquesta manera en el segon mestre municipal de sords de la ciutat. De la curta tasca de Vieta i Catà respecte a l'ensenyament de sords se sap molt poc, excepte el recollit a les actes municipals de l'Ajuntament de Barcelona o a les de la Reial Acadèmia de Medicina. Malauradament no ha quedat cap constància sobre els noms dels seus deixebles o sobre les seves edats i circumstàncies personals, detalls que permetrien fins a cert punt poder valorar l'eficàcia del seu ensenyament, que no hauria de ser precisament curta des del moment mateix en què dos dels seus alumnes eren capaços de llegir paraules tant en castellà com en català.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Obrim aquesta setmana el programa amb l'espai d'accessibilitat que fem conjuntament amb Via Libre, l'empresa de Fundació 11 destinada a aquestes qüestions. Com és habitual, ens acompanya als estudis de Ràdio Estel l'Àngels López, delegada territorial de la zona Catalunya de Fundosa Accessibilitat. Àngels, bona tarda, moltíssimes gràcies.
Hola,
per ser-hi en aquest dissabte sant a Catalunya sense barreres.
Aquí, sense problemes.
No has fet vacances, veig,
no,
eh?
No.
Molt bé. Ens planteges, avui parlem de comunicació augmentativa i per això també tenim al telèfon la Paloma Cid, que és treballadora de Via Libre des de hace 15 anys en l'àrea de teràpia ocupacional, estimulació i accés a les TICs. Paloma, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
La tenemos en Madrid, ¿verdad?
Sí, eso es, en Madrid, estoy con vosotros, pero en la distancia.
Nos hemos colado en su domicilio en este Sábado Santo, se lo agradecemos mucho que nos haya atendido. Y bueno, pues vamos a iniciar esta conversa, Àngels, sí, para explicar una miqueta als nostres oients què entenem per comunicació augmentativa.
A veure, la comunicació augmentativa ens ho explicarà millor després la Paloma, perquè és la tècnica, però en principi són aquells sistemes alternatius de comunicació amb persones que no poden comunicar-se de forma verbal. Llavors, la Paloma, que és una experta en el tema, ens explicarà les diferents maneres.
Paloma, cuando hablamos de maneras alternativas de comunicarnos con personas que no utilizan la comunicación oral, ¿a qué hacemos referencia?
Pues son, como bien ha comentado Ángels, formas distintas de expresión al lenguaje oral. Son sistemas que utilizamos para aumentar o para compensar una situación en que las personas tienen dificultades para hablar. Son sistemas, como ya explicaré un poquito más tarde, que consisten bien en imágenes, bien en gestos, hay distintas formas para que todas aquellas personas que no puedan utilizar el lenguaje por distintos motivos, sí que puedan hacer llegar un mensaje a su entorno, a las personas con las que conviven, y puedan tener una mejor calidad de vida, aunque tengan esas dificultades en el habla.
Vamos a imaginarnos que no podemos hablar. ¿Por qué motivos le pasa esto a las personas? ¿Qué dificultades tienen o problemáticas?
Bueno, las dificultades son muy variadas, tanto en la edad de aparición como el motivo de estas dificultades. Por ejemplo, hay personas que no pueden hablar por un problema motor, como ocurre en personas que tienen parálisis cerebral, tienen un problema en la musculatura fonatoria por una lesión en el sistema nervioso central y no pueden articular las palabras. Otras veces esta situación ocurre en personas con enfermedades, con alteraciones del espectro autista, no tienen posibilidad de comunicarse. Otra situación, por ejemplo, puede ser enfermedades neurológicas, como la esclerosis lateral amiotrófica, algunas situaciones, algunas veces en el Parkinson, no en todos, ¿eh? No todas las personas que tienen Parkinson van a tener estas dificultades, pero a veces sí que ocurre. También en situaciones sobrevenidas, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico, un accidente que lesiona la parte del cerebro que coordina el habla y nos quedamos sin esa capacidad, ¿no?, tan necesaria. O una situación que casi todo el mundo conoce, que es cuando a una persona le da un ictus. Dependiendo de en qué parte del cerebro ocurra este accidente cerebrovascular, puede dar lugar a una situación en que la persona deja de comunicarse de manera oral.
Y pensamos también, por ejemplo, en personas que han sido operadas de las cuerdas vocales por diferentes patologías.
Efectivamente, esas pueden ser situaciones temporales, porque además de la edad de la aparición y la causa, también puede haber situaciones en que yo no me pueda comunicar durante un periodo de tiempo concreto o bien no lo pueda hacer durante el resto de mi vida.
Clar, si ens preguntem, Àngels, de quina manera es poden beneficiar les persones amb aquestes dificultats de la comunicació augmentativa, la resposta és evident, no?, d'estar aïllat a poder continuar participant en la vida.
Evidentment, poder comunicar-te i explicar les teves necessitats bàsiques. Tampoc és per fer una conversa molt extensa, però sí com mínim per poder explicar les teves necessitats bàsiques. Tu imagina't, Anna, si un moment determinat tu no poguessis parlar.
Sí.
Seria un caos.
I les persones grans, Àngels, perquè és un col·lectiu amb el qual vosaltres també treballeu molt.
Evidentment, és un col·lectiu potencial usuari, perquè l'ictus, suposo ja t'ho dirà ella, però pot ser en diferents edats, però és evident que en persones, suposo que a partir de 50 o així, ja comencen a haver més ictus, llavors,
Ya, en Paloma, nos centramos en las utilidades de esta comunicación aumentativa tanto para personas que no pueden hablar como para sus familias o el entorno con el cual se relacionan. ¿Cuáles serían esas utilidades?
Bueno, como bien ha dicho Ángels, una de las principales misiones de poder comunicarnos es expresar esas necesidades básicas. Pero no solo eso, todo el mundo necesitamos a cualquier edad expresar emociones, sentimientos, pensamientos, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones que nos ponen la vida tan complicadas como el padecer una enfermedad o el estar pasando por una situación que hace que esa necesidad de expresar emociones sea vital. Y luego en situaciones tan cotidianas como poder ir al médico y decirle qué nos pasa o poder comunicarnos en la panadería a lo largo de todo el día, nuestras actividades de la vida diaria, necesitamos una comunicación con el entorno, tanto comprender lo que está sucediendo como poder expresar y emitir lo que en ese momento necesitamos.
Bueno, has hablado de imágenes, ¿no? Vamos a ver cómo se materializa esa comunicación aumentativa, cómo la hacemos realidad, ¿no? ¿Qué herramientas utilizáis? Unas son las imágenes. Explícanos un poquito.
Bueno, lo que se utilizan son sistemas de símbolos, y estos sistemas de símbolos pueden ser de dos formas. Gráficos, como bien comentas, pueden ser fotografías, dibujos, pictogramas, incluso las palabras o letras. La lectoescritura para nosotros también es un sistema aumentativo de comunicación. Y otro sistema de símbolos que se pueden utilizar son los símbolos gestuales, la mímica, los gestos, signos manuales, que no hay que confundir con la lengua de signos, que es una lengua, porque se aprende de manera natural. Estamos hablando de sistemas gestuales pactados entre el interlocutor y el emisor, no tiene nada que ver con la lengua de signos. La lengua de signos es un lenguaje que es totalmente diferente, ¿de acuerdo? Entonces, estos sistemas de símbolos, dependiendo de si son gráficos, lo que decíamos, fotos, dibujos, pictogramas, letras, o si son gestuales, van a necesitar o no de lo que llamamos productos de apoyo. Si yo utilizo fotografías, necesito un lugar donde colocar esas fotografías. Y a veces hasta voy a necesitar, si es el caso, que esa fotografía hable, que emita un mensaje, ya veremos cómo, para que el interlocutor me esté comprendiendo. Luego lo que vamos a utilizar son sistemas de símbolos.
Muy bien, pues vamos a poner tres ejemplos concretos. Paloma, imagínate que yo no puedo hablar y te quiero preguntar la hora. ¿Cómo lo haría con comunicación aumentativa?
Bueno, pues podríamos tener un gesto pactado que significase qué hora es, a lo mejor señalando la muñeca, por ejemplo, o podrías tener un tablero, una hoja de papel, en el que tú tuvieses varias imágenes, y una de esas imágenes fuese una interrogación y otra de esas imágenes fuese un reloj. Tú podrías señalarme cómo pudieses, porque esa es otra de las cosas importantes, evaluar cómo esa persona accede a esos sistemas, ¿no? Si puede señalar, si no puede señalar, si no se puede mover. Tú me podrías señalar la interrogación para que yo sepa que lo que me vas a hacer a continuación es una pregunta y luego señalarme la imagen del reloj. O simplemente, si tu comunicación es más básica, si tus capacidades lingüísticas son más básicas, señalarme el reloj. De esta manera yo podría empezar a preguntarte, ¿quieres hablarme de la hora? ¿Quieres preguntarme algo respecto a la hora? ¿Quieres? Iríamos investigando hasta encontrar lo que tú necesitas saber.
Vale, ahora le tengo que indicar a Ángels López que venga a la radio en mayo, en el día que le toque venir en mayo, imaginemos que fuese, no sé, el 20 de mayo. Tengo que decirle que tiene que estar aquí en la radio el 20 de mayo, pero no puedo hablar.
Pues de la misma manera podríamos tener un tablero de comunicación clasificado por personas, acciones, lugares y otros complementos de la oración, de tal modo que tú primero podrías señalar la foto de Ángels en ese tablero. Luego podría señalar la acción de ir, que podría ser un muñequito caminando, y luego podría señalar un lugar, que es la radio, una imagen de la fachada del edificio, o incluso un símbolo de una foto de una radio. Y Ángels te podría preguntar, bueno, ¿y cuándo tengo que ir? Pues tú podrías tener, si conoces los números, que no siempre se conocen o a veces se han olvidado, todos los números del 1 al 10, del 1 al 20... y señalarle el día concreto, o bien, si yo no conozco todos los números, hacerlo de otra manera. Tendríamos que buscar la forma de identificar cada día de la semana con un hecho significativo para ti, para que tú supieses, pues por ejemplo, que tiene que ir un sábado. Pues el sábado es el día en que me voy a comer con mi familia. A lo mejor tú, señalándome esa imagen, me podrías indicar qué día de la semana quieres que Ángels vaya a verte a la ràdio.
No te despistes, Àngels, que és el 17 de maig que has de venir a la ràdio, eh?
Aquí estaré.
M'he equivocat a 3 dies.
Sí,
molt bé, doncs productes senzills i econòmics que hi ha al mercat per fer possible la comunicació augmentativa i que, evidentment, trobem a Via Libre. Àngels.
A veure, en principi, primer cal fer un estudi, val?, de la persona i veure què és el que li va bé. Hi ha teclats on hi ha imatges, on hi ha símbols, pictogrames. Depenent de la necessitat de la persona, el teclat serà més complicat o menys. Llavors, bàsicament, són teclats pulsadors, intercomunicadors.
Entenc que vosaltres sempre feu un estudi previ per detectar les necessitats de la persona.
Primer s'ha de saber quines són les capacitats que té la persona, què és el que pot utilitzar, i llavors a partir d'aquí se li prescriu una eina concreta.
Vosaltres esteu, bàsicament, a tota Espanya, cobriu tot el territori espanyol.
Sí.
Por tanto, Paloma, si jo voy a la tienda de Via Libre en Madrid, además de estos teclados con imágenes, ¿qué otros productos podríais ofrecerme?
Bueno, pues como ha comentado Ángels, todo depende de la valoración de las capacidades de la persona y lo que existe es muy, muy variado en el mercado, afortunadamente cada vez más variado. Por comentaros algunos aparatos muy sencillitos que podríamos utilizar con personas de todas las edades, siempre previa a una valoración, pues os puedo hablar, por ejemplo, de un álbum de fotos parlante, que es algo que para todos es muy familiar. Un álbum de fotos como los de antes, de tamaño de las fotos pequeñas, y podría grabar un mensaje en cada imagen, de tal modo que puedo tener ahí mi vocabulario y cuando yo aprieto un pequeño botón, dice en alto lo que yo quiero transmitir, o quizás pueda querer contaros lo que he hecho durante el día, puedo tener imágenes de lo que he hecho y alguien puede grabar qué ha pasado a lo largo de ese día y yo te lo puedo contar. Ese sería, por ejemplo, uno de los dispositivos más familiares, menos invasivos, más sencillos de utilizar tanto por parte de la persona como por parte de su entorno. Siempre, siempre teniendo en cuenta las capacidades de la persona, no solo a nivel lingüístico, sino también a nivel motor, senso perceptivo, la vista es importante, las capacidades motoras también. Pero ese podría ser uno de los dispositivos que se podrían encontrar en nuestras sedes de vía libre en toda España.
Bueno, y además imaginamos que en un mundo donde las nuevas tecnologías están a la orden del día y lo hacen casi todo por nosotros, ¿esto os favorece a la hora de desarrollar nuevos sistemas para hacer posible esta comunicación aumentativa no verbal?
Por supuesto, una de las ventajas es que la fabricación de dispositivos para el gran público hace que se abaraten costes y hace que las tecnologías sean más accesibles para todas las personas. Nuevamente, lo más importante es la evaluación. Actualmente existen muchos programas, muchos recursos incluso gratuitos que podemos utilizar en un ordenador, en una tablet, en un teléfono inteligente, y eso ha hecho que todos estos recursos sean mucho más cercanos a las personas que los necesitan. Pero no siempre son los más adecuados, por eso la valoración es fundamental.
Bien, pues ya para acabar esta entrevista vamos a aterrizar un poquito más el tema. Vamos a pensar en dos casos concretos que conozcáis, un L'Àngels y un altre La Paloma. De una persona que haya sido cliente de Vía Libre y haya adquirido algún producto para llevar a cabo esta comunicación aumentativa. Vamos a buscar en las cabezas. Bueno, Paloma ya está aquí garraspeando porque tiene no sé cuántos casos, pero solo te pido uno, un ejemplo que puedas darme.
Pues, efectivamente tengo muchos, ¿no? Pero, bueno, tenemos una persona que es casi como de la familia allí en Vía Libre, que es un chico que nació con parálisis cerebral. Le conocemos desde que era muy pequeñito, desde que tenía 7 años... Desde Vía Libre le hemos ayudado a ir cambiando de silla de ruedas, a ir siendo más independiente con sillas de ruedas eléctricas, y iniciamos con él un sistema pictográfico de comunicación que está dentro de una especie de ordenador. No es un ordenador, es un comunicador, y ha ido cambiando de dispositivo con el tiempo porque se le ha ido quedando pequeño. Y una de las anécdotas más bonitas que recuerdo con esta persona es que hace unos años el Congreso Internacional de Comunicación Aumentativa Alternativa fue precisamente en Barcelona. Invitamos a este chico y a su familia y le dijimos que por favor hablasen con los fabricantes de estos dispositivos, que en aquel momento eran bastante costosos, y le pidiese el último dispositivo que había salido. Este chico tiene muchos problemas motores, accede al comunicador con un pulsador que tiene en la cabeza, es decir, el esfuerzo motor que hace para comunicarse es enorme, y fue muy bonito ver cómo él con su comunicador en inglés, porque se grabó las frases en inglés, le pedía a este señor, que es un señor americano que tiene una empresa enorme, que si por favor tenía por ahí algún dispositivo de los de última generación para él, porque él consideraba que su empresa hacía las cosas muy bien. Y fue un momento muy emocionante cuando este señor pues le regaló este dispositivo a esta persona, y gracias a él pues ahora está estudiando FP, puede hablar, por ejemplo, por una línea por mensajes instantáneos, puede acceder a su ordenador a través de ese dispositivo, puede encender y apagar la tele, puede encender y apagar su equipo de música, puede mantener una conversación por teléfono con su dispositivo, y todo esto lo hace con un movimiento de cabeza, simplemente. Entonces, para mí, esa persona yo creo que va a ser siempre muy especial, porque lejos de que él haya aprendido mucho con nosotros, nosotros hemos aprendido muchísimo con él, sobre el esfuerzo, sobre el tesón y, bueno, sobre lo importante que es la comunicación.
Paloma Cid, trabajadora de Vía Libre, desde hace más de 15 años, súper demostradísimo en la radio, con tanto conocimiento en el área de terapia ocupacional, estimulación y acceso a las TICs de Vía Libre. Muchas gracias por habernos acompañado, de verdad. Un abrazo
muchas
muy
gracias.
Fuerte.
Muchas Àngels, gracias a todos. todos.
No tinc temps perquè m'expliquis un altre exemple, perquè és que a més aquest ho acabarà tot plegat. Sí. Doncs moltes gràcies també, Àngels, per haver estat avui a Catalunya Sense Barreres. Àngels López, delegada territorial de la zona Catalunya de Fundos Accessibilitat. Un plaer tenir-te al programa.
A
moltes gràcies
per
tants bons convidats que ens portes.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, continuem ara al costat de la fidelíssima Mercè Guió, que també té un nou calidoscopi per tots vosaltres en Dissabte Sant.
El calidoscopi de Mercè Guió.
La idea que la natura cura no és nova. Una investigació portada a terme per José Antonio Corraliza, catedràtic de Psicologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Madrid, ha demostrat que els nens que vivien i estudiaven en entorns naturals eren capaços de fer front millor a les situacions adverses. Segons l'autor, la desconnexió del món natural afecta la salut física i mental dels infants, ja que tendeixen a ser més obesos i mostrar trastorns d'hiperactivitat. En canvi, el contacte directe amb un entorn viu i natural millora el rendiment cognitiu dels nens i nenes, els ajuda a oblidar-se dels seus problemes, a reflexionar, a sentir-se lliures i relaxats i a disminuir els símptomes del dèficit d'atenció. No es tracta de viure tots al camp, però sí de buscar temps de qualitat per dedicar als nostres fills i filles i aprofitar per apropar-los a la natura. Si us interessa el tema, llegiu el llibre Educar en Verde, idees per acercar a niños y niñas a la naturaleza, de l'autora Eike Freire.
Escolteu Catalunya Sense Barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Continuem amb més temes al Catalunya Sense Barreres d'aquest Dissabte Sant. Avui, a l'espai d'entitats que porta a terme la Toni Fernández de Cora, ens visita la taula del tercer sector social. És la institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes. La taula va néixer l'any 2003 i s'ha constituït en un espai de participació, també de responsabilitat i de compromís cívic mitjançant la iniciativa social. Toni, avui ens portes l'entitat portaveu de totes les entitats que habitualment van passant per aquest espai, oi?
Exactament. La taula agrupa entitats de tots els sectors d'activitat, el sector social de Catalunya.
Doncs vinga, endavant.
Gràcies, Anna. Avui ens acompanya en Toni Codina, que és el director de la taula d'entitats del tercer sector social. Benvingut a Catalunya Sense Barreres, Toni, i comencem ubicant-nos amb el tema. Què entenem per tercer sector?
Gràcies, bon dia. Doncs bé, el tercer sector és el conjunt de les entitats no lucratives que, sorgides de la societat civil, treballen per millorar les condicions de vida de la població, del seu entorn, i per tant són entitats independents dels governs, de les administracions, formades per ciutadans que s'han associat per donar resposta als reptes que identifiquen, que troben en el seu entorn, i s'organitzen per donar-hi resposta, per aportar-hi solucions, per denunciar les coses que no els agraden. Per tant, és tot el que en diem el món associatiu, les fundacions, tot aquest sector d'entitats sorgides des de dintre de la societat.
Justament des de dintre de la societat, però el tercer sector social té un pes específic en termes econòmics. És un generador d'ocupació i de prestació de serveis, oi, Toni?
Sí, de fet, a Catalunya destaca per tenir un teixit associatiu d'entitats del tercer sector molt ric, molt dens, molt plural, i no només molt gran en nombre, de nombre d'entitats, estem parlant de milers d'entitats a totes les comarques, a totes les ciutats, sinó també un sector que genera ocupació, genera riquesa, genera activitat econòmica. A Catalunya el sector representa aproximadament a prop del 3% del PIB català, més de 100.000 persones ocupades, 300.000 voluntaris i voluntàries, i per tant és un sector que aporta moltíssim, que genera desenvolupament econòmic, social i de tot tipus, i com més dens i ric i fort sigui aquest sector, més ajudarà, contribuirà a fer avançar la nostra societat.
La taula, Toni, se'ns crea l'any 2003, ja porta 11 anys de feina, no sé ben bé quin mes és, però farà 11 anys aquest any, 2014. I com diries que ha estat el vostre recorregut a favor de les entitats socials durant tot aquest temps?
Bé, va ser important doncs, que el conjunt de les federacions que agrupen entitats socials de Catalunya es posessin d'acord per crear aquesta institució conjunta, la taula del tercer sector, perquè, doncs, com passa en tota la vida, doncs, tenir una veu comuna, tenir un discurs conjunt, poder anar junts a defensar les nostres coses, a explicar el que fem, doncs, té molta més força que no que cadascú ho faci per separat. No? I, de fet, doncs, el balanç d'aquests 11 anys és molt positiu. Hem contribuït, aquesta unió ens ha ajudat molt més que els nostres objectius siguin tinguts en compte, les nostres propostes, les nostres demandes, i nosaltres diem que les entitats socials, el tercer sector social, ha de ser un actor social de primera divisió a Catalunya, no de quarta regional, i la creació de la taula del tercer sector ens ha estat ajudant, contribuint d'una forma clara a esdevenir un actor de primera divisió que pugui ser tingut en compte al mateix nivell que altres actors que tots coneixem, que són molt coneguts de la societat civil, com les patronals, els sindicats, Òmnium Cultural o altres, no? Perquè representem moltíssim, representem milers d'entitats, unes 7.000 aproximadament, que a part del nombre doncs, fan una feina en el territori i a les ciutats enorme.
Fan feina amb els territoris, etcètera, etcètera, però fan una prestació de serveis socials molt important i amb tots els sectors, oi, Toni?
Vull dir, sí, de fet, el sector a Catalunya doncs, atén més de 2 milions de persones, sovint amb serveis que estan doncs, concertats amb les administracions, altres no, són d'iniciativa pròpia de les entitats, hi ha de tot. Però, clar, en conjunt, el nombre de persones a les que s'arriba és moltíssim.
Però hem dit abans que això és interessant per als oients, de que les entitats que estan associades a la taula són entitats sense ànim de lucre, són entitats no lucratives. Això és així, oi, Toni?
Per descomptat. Són entitats que, sota forma generalment d'associació o de fundació, doncs els possibles beneficis sempre són reinvertits en l'acció social que duen a terme, perquè tenen aquest caràcter doncs, de no lucrativitat, de no buscar el lucre, no buscar doncs, guany, sinó de donar el millor servei a la societat.
Que això no vol dir que hagin de tenir pèrdues, sinó que amb una bona gestió, una bona administració, fins i tot es poden tenir uns beneficis que s'han de reinvertir en favor de l'acció dels serveis que s'estan portant a terme.
Només poden tenir beneficis, sinó que n'han de tenir, perquè, per exemple, ara en aquesta època de crisi, de dificultats econòmiques per a tantes entitats, doncs totes aquelles que no havien creat un coixí econòmic a través de doncs, els beneficis o bons resultats que poguessin tenir any rere any, doncs s'han trobat que si l'administració et paga tard i no tens un coixí, doncs acabes fent aigües, no? Per tant, les entitats se n'han adonat la importància de que cada any cal acabar amb un petit o mig benefici per anar incrementant el fons social, perquè el fons social és el que et permet aguantar quan els altres no et paguen quan toca.
T'assegura la continuïtat de l'entitat, de fet.
I la independència, perquè és molt important doncs, que el sector mantingui la seva independència i que aquesta independència doncs, també es fonamenta en la independència econòmica. Un sector depenent només de les subvencions de les administracions doncs, seria un sector molt feble i no ens convé això.
I com ho fem, això, de poder diversificar les fonts de finançament? Què fa la taula per ajudar les entitats a aprendre, en alguns casos, i a cercar aquests fons de finançament?
Bé, cal dir que en conjunt el tercer sector social de Catalunya, aquestes 7.000 entitats, més de la meitat dels seus ingressos, que són més de 6.000 milions d'euros en el conjunt de Catalunya, concretament el 56% són ingressos privats, dels serveis que presten, de les donacions, de les quotes dels associats. El que passa que, clar, això és la foto de conjunt. Després ens podem trobar amb entitats concretes, que això no sigui així, que depenguin molt més de les administracions, o altres que gairebé no reben subvencions i tot el que fan se sosté a través de les aportacions dels associats. Per tant, hi ha una gran diversitat de situacions, però el que sens dubte convé és que una entitat no depengui excessivament d'una font sola d'ingressos, sinó que ho tingui diversificat, i no cal dir doncs, que els ingressos de privats que provenen de la societat, dels particulars, doncs, són ingressos que donen més estabilitat, donen més independència, i per això doncs, ha anat creixent doncs, tot això que se'n diu el fundraising, la captació de fons per anar incrementant doncs, aquestes fonts d'ingressos d'origen privat que et donen, que provenen de la societat, que et donen aquesta major solidesa econòmica.
Anem a algo que ha passat no fa massa, el debat al Parlament de Catalunya sobre la pobresa. Sé que van ser uns dies molt intensos i tots vam seguir el que estava passant, inclòs doncs, l'assistència o no de la taula en la sessió. I, finalment, com ha valorat la taula les mesures del govern per fer front a la problemàtica de la pobresa?
Bé, sí, jo també vaig tenir l'oportunitat d'assistir a aquests debats en el Parlament. Els debats van ser, doncs, densos, rics, i es va posar sobre la taula doncs, la dimensió del problema. Això en si mateix ja és positiu, que es debati al màxim nivell la situació de gravetat de desigualtats socials que viu Catalunya, perquè això no sempre ha estat així ni passa igual a tot arreu. Només cal pensar, doncs, fa dos dies algun ministre doncs, que deia que tot això eren pures estadístiques que no responien a la realitat. A Catalunya això no ho vam dir, vam reconèixer que la situació és gravíssima i que és la que és, i es van aportar xifres i dades de tot tipus. Però, dissortadament, doncs, les mesures aprovades van ser molt tímides, molt de poc recorregut. També cal dir, però, doncs, que no tot s'acaba en aquell debat, en aquelles mesures. Seguim treballant en diàleg amb el govern per seguir avançant en aquests temes. Tenim sobre la taula una proposta de pacte de la pobresa en la que estem treballant. Tenim en perspectiva doncs, que es reformi i el compromís de reformar la renda mínima d'inserció. Per tant, estem en molts fronts, en molts àmbits, per anar intentant avançar, tot i sabent doncs, que si parlem del govern de Catalunya, doncs, evidentment, tots coneixem les dificultats financeres econòmiques del govern, els problemes també competencials, que fan que en molts temes doncs, la seva solució doncs, vagi més enllà del que el govern català segurament pot fer. No?
Ho seguireu amb molta cura, oi?
Nosaltres estem dia a dia pendents d'aquests temes. Ho seguim molt de prop, ens reunim amb les administracions contínuament perquè és la nostra feina. Nosaltres representem el conjunt de les entitats socials per intentar aconseguir més i millors polítiques socials en el país, i per tant la funció de la taula del tercer sector és, en nom de totes les entitats, interlocutar amb les administracions, interlocutar amb tots els agents de la societat per veure com podem avançar en benestar i en cohesió social.
Senyor Codina, he estat escoltant aquesta entrevista. Sé que recentment s'ha celebrat aquest quart congrés de la taula, amb molt d'èxit, per cert. Voldria fer-li, per acabar la conversa, una pregunta difícil. I és, quin col·lectiu, ara mateix dins la taula, diu vostè que és prioritari?
Bé, nosaltres no diguem, agrupem molts col·lectius, moltes entitats que treballen en col·lectius diversos, des dels dependents fins a les persones sense sostre, des dels discapacitats sensorials fins als infants. Les necessitats són moltes i diverses, i bueno, sí, el que podem dir és que amb la crisi doncs, és cert que hi ha alguns col·lectius que, sobre els quals la crisi ha tingut més incidència, no? Però això no vol dir que unes persones siguin més importants que les altres. No? Hi ha molts estudis que ja identifiquen quins són aquests col·lectius doncs, on la crisi els ha castigat més especialment, doncs, sobretot, per exemple, famílies joves amb fills doncs que el pare i la mare estan sense feina des de fa molt de temps.
Sí.
Això genera problemes de pobresa infantil. Si més a més aquest hi ha un problema de discapacitat, aquests problemes s'incrementen. Si més a més doncs aquesta família té doncs l'àvia amb problemes de dependència, doncs això encara es multiplica per 3. Les situacions són molt diverses, però realment hi ha a la societat situacions molt complicades. Si això pot generar una pèrdua de l'habitatge, aquesta família potser acaba estant reallotjada amb un habitatge que li han cedit, li han ocupat. O sigui, clar, les situacions són de vegades molt dures.
I quin paper ocupa la discapacitat a l'agenda de la taula?
Bé, de fet, una tercera part de les entitats que agrupa la taula del tercer sector, d'aquestes 100.000, són de l'àmbit de la discapacitat. És l'àmbit més gran, amb més història, més consolidat, on hi ha més entitats i potser més grans, no? I, per tant, té molt de pes en el conjunt de la tasca que fa la taula del tercer sector.
Així estem contents, eh? Tenim molt de pes dins de la taula, amb la veu del Cocarmi, tot s'ha de dir, que és membre integrant de la taula del tercer sector social. Sí? Doncs hem arribat al final. Toni Fernández de Cora i Toni Codina, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos il·lustrat amb aquest espai avui destinat a la taula. Una abraçada ben forta i feliç Setmana Santa.
Igualment.
Adéu.
Gràcies.
Vinga, ràfaga musical i entrem ja en temps de tertúlia amb les dones.
Kiss and tell. Is there a time for different colors, different names? You find it hard to spell.
Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia amb Anna Hernández.
We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a super.
Doncs arribem a la part final d'aquest Catalunya sense barreres de Setmana Santa, de dissabte o bé de diumenge. Recordeu que demà dilluns també hi ha un especial Catalunya sense barreres de dilluns de Pasqua. Ara hi som a la tertúlia de les dones amb discapacitat i malaltia mental al costat de Mònica Civill, Raquel Caballero i Paulina Savall. Què tal, noies? Moltes gràcies per ser-hi amb mi a la ràdio. Com porteu
Hola.
La Setmana Santa?
Bona tarda. Molt bé, moltes gràcies.
Cap de vosaltres ha fet vacances per la qual cosa hi sou a la ràdio amb mi.
Bueno, però no? Descansem d'una altra manera, però es descansa igual.
Us he tallat les vacances.
No.
No em contesteu aquesta pregunta, sisplau. Jo us agraeixo molt que sigueu aquí a Ràdio Estel. Avui parlem de l'autoestima de la dona amb discapacitat o malaltia mental. Clar, vosaltres com viviu i sentiu aquest concepte de l'autoestima? Què és això per vosaltres?
Ui, esto va días, ¿eh? Hay días que tienes la autoestima por arriba, que no te la quita nadie, y hay otros días que parece que te la hayas dejado en casa, cerrado la puerta y que no la vas a recuperar nunca más. Pero, en principio, yo creo que van más con la persona que no con la discapacidad, la verdad.
Però tu què entens per autoestima teva, de Raquel Caballero?
Pues que a ver, que te quieres, que te cuidas, que te valoras, que no te dejas que te influyan las cosas que te dicen los demás. Y todo esto, pues hay días que te afecta todo y hay días que no te afecta nada.
¿Quién es el caso de la Paulina?
Doncs jo no ho porto tan bé. Jo, a partir de l'accident que em va deixar tetraplègica, sí que he tingut episodis forts de falta d'autoestima. I, a part, tinc un gran enemic que no m'ajuda gens, a aixecar-la o aixecar aquesta qualitat, i és el comparar-me, doncs, és algo que sí que m'estic treballant i que noto que he de treballar-me més de lo normal. Ja és algo que potser d'abans ja era un defecte de fàbrica meu, que me l'havia de treballar, però és que ara noto encara més, sí.
Comparant-te amb què o
amb qui? Amb les persones que no tenen discapacitat. Uh-huh. Abans jo era, no sé què, ells poden, jo ara no puc. Aquest tipus de preguntes i pensaments, doncs sí, que ronden pel meu cap, més sovint del que voldria.
I la Mònica?
A mi em passa una miqueta el mateix, que com a conseqüència del trastorn mental, doncs tinc l'autoestima en general una mica més baixa. No tinc un autoconcepte massa positiu de mi en general. També he tingut èpoques en les que, pues, al trobar-me millor, tinc una autoestima més alta, però en general vaig una mica coixa d'autoestima.
O sigui, entenc que això vol dir que no us estimeu?
Sí que ens estimem, però costa una mica a vegades de...
Valorar-te, potser.
Valorar-te, respectar-te, sí. Mimar-te, fer valorar els teus valors i...
Capacitats.
Exacte, sí.
Però, per exemple, Paulina, tu quan escoltes el teu discurs, per exemple a la ràdio, quan tu t'escoltes, tu no valores el teu testimoni?
No, i tant. A veure, no dic que sigui constant, però sí que em sento més petita moltes vegades en moltes situacions. que potser tindria més empenta o em sentiria d'una altra manera o em comportaria d'una altra manera en alguns entorns i en alguns moments. No sempre, això ho vull deixar clar.
No sempre, però...
La Mònica, amb tota la feina que està fent activament per les persones amb malaltia mental, no valores tot aquest esforç que fas, el que aportes a altres persones?
I et diré una cosa, que ho valoro arrel de que la gent em valora a mi i que m'ho diu... hòstia, pues estàs fent un treball molt important o doncs que em valoren, no? I és una miqueta com que a través de la visió dels demés dius, doncs potser tenen raó, però costa un mateix adonar-se en compte, no? Que és el que hauria de ser.
Sí, necessiteu un mirall extern, a més.
Sí.
Sí?
Sí. Mira, jo antes me comía el mundo y ahora el mundo a veces me come a mí. Es verdad, a veces, no siempre. Pero, por ejemplo, yo trabajaba, iba al gimnasio, salía con las amigas, iba a las reuniones de la comunidad, por ejemplo, o era presidenta, me metía en todos los meollos que podía y ahora cada vez voy dejando más cosas por la discapacidad y porque veo que no puedo. Y eso, pues dices, jolín, cada vez eres, como ha dicho Paulina, me siento más pequeñita. Lo que pasa es que, bueno, hay que abarcar hasta donde tú puedas.
¿No? Pero eres madre.
Claro, soy madre, sí, sí.
¿Lideras una asociación de afectadas de cistitis intersticial?
Sí, 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 sí. Uh-huh. Sí, sí.
¿Has llegado hasta el Ministerio de Sanidad? Sí, una petición concreta para que se os reconozca la discapacidad.
Sí.
Allí te has plantado con tu cistitis.
Claro.
Me pregunto cuántas veces, ¿a quién nos recibió?
Nos recibió la directora general del Inserso.
Me pregunto cuántas veces fuiste al lavabo en esa reunión.
Pues en esa reunión por lo menos salí 6 veces al lavabo, uh-huh. Que no duró ni hora y media o así.
Pero la hiciste la reunión.
Pero la hice. Claro, hay muchas cosas que las puedo hacer todavía, pero con el esfuerzo que te supone y a mí eso me genera un estrés que mi autoestima pues a veces se va por los suelos. Pero luego vienen los de fuera, ¿no? Y te dicen... Pues lo que tú me estás diciendo ahora, ¿no? Y dices, jolín, ¿cuántas cosas haces, no? Como mi psicóloga.
Ojo, yo perdona que interrumpa. Los de fuera muchas veces te refuerzan l'autoestima, però moltes altres vegades, perdó que canvi el català, moltes altres vegades tampoc ajuden. És a dir, hi ha un entorn social en el que hem nascut que hi ha una pressió molt forta i més sobre la dona, que crec que a vegades no ajuda a reforçar l'autoestima. I aquí faig aquest incís. O sigui, els que crec que t'estimen i et coneixen de veritat t'ho reforcen, però també hi ha una altra part que no et fa sentir, jo crec, prou còmode.
És el que la Mònica diu discriminació social.
Sí, hi hauria el que comenta la Paulina, no? Una doble discriminació, no? El fet de ser dona i el fet de tenir una discapacitat, el que pues, et dificulta una mica pues, tot el que comentàvem, tot el dia a dia, les tasques que fas dia a dia.
No sé si aquesta pregunta està ja superada, però vosaltres penseu que les dones en general i les dones amb discapacitat en particular tenim l'autoestima més baixa que els homes o ja és un debat superat?
Jo crec que, tristament, no és un debat superat. Crec que pot ser que ens sentim més pressionades a sentir-nos menys. Això no vol dir que jo crec que, en el fons, som més fortes. Crec que en el fons, ser dona i amb discapacitat, Déu-n'hi-do, i em sento orgullosa de poder-ho dir i poder-ho dir en paraules majúscules,
Jo crec que com a dones pues, encara som una mica víctimes de l'educació de gènere i una altra vegada, pues, si li sumem a la discapacitat, crec que sortim perdent encara a dia d'avui, encara que sembli mentira.
Sí.
Yo la verdad es que no sé qué decirte en este tema, Ana. Me quedo
aquí
un poco...
mirar una mica
yo lo veo así como un territorio un poco... No sé, un poc...
No ho tens clar.
Movidito.
Si fossis home, penses que estaries en la mateixa situació en quant a la teva autoestima?
No sé, jo crec que sí, que va con la persona, no? No sé.
Uh-huh. I, a veure, els dies on la vostra autoestima està reforçada per inputs propis,
vostres. Ahí te comes el mundo.
Vale. I... Què passa aquests dies? Perquè també existeixen, no? Claro. Allò que dius, ostres, Paulina, sóc maquíssima. Raquel, claro. Vinga, anem. Claro. La Mònica, és que sóc fantàstica. Aquests dies també hi són, no?
Clar, claro. Aquells dies es respira alegria a l'aire.
I què està passant?
I tires endavant qualsevol cosa i et pots menjar el món, clar.
Quines coses veieu en aquells dies?
Aquells dies, doncs...
El sol, per exemple. Un dia soleado.
Sí. Doncs més forta, més que les coses que fas tenen pues, més sentit encara. Tot és com més positiu, no?
Més positiu. Més força. El sol, em parleu del sol.
Para mí el buen tiempo, no sé, quizás que me hace sentir mejor también y me favorece, ¿no? En cuanto a mi enfermedad. El frío me produce más dolor y cuando hay sol, pues la verdad es que parece que sales a la calle y dices, pues hoy voy a poder hacer un montón de cosas, no sé.
Sí, la capacitat de fer moltes més coses, la capacitat de lluita molt més augmentada i, a més, tot això regat amb una alegria que anima moltíssim. Sí, sí.
I què veieu dins vostre que us fa sentir totes aquestes coses, més enllà del sol o del clima? Alguna capacitat us esteu reconeixent per sentir-vos així?
Bueno, capacitat de tirar endavant tot i les dificultats que et posa la vida.
¿Qué más cosas?
Pues que yo sí que puedo, claro, que soy como muy perfeccionista y como muy exigente conmigo misma y siempre lo consigo, pero que a veces me cuesta más y a veces menos, pero al final siempre consigo lo que me propongo.
Sentir-te més segura, no?, davant de... Tot i haver-hi obstacles, doncs tirar endavant amb el dia a dia i amb el que fas.
Ara us demanaré un petit exercici, que us poseu nota en autoestima. Puntueu-vos la vostra autoestima, de 0 a 10. A
veure. Ui, menos mal, que m'has pillat en un dia bueno.
Ah, està bé. I això que t'he fet venir el dissabte sant a la ràdio, eh?
Pues igual por eso, ¿no? Que estos días de descanso me están sentando la mar de bien. Pero yo hoy me pondría, pues, un 8.
Un 8. Venga. Paulina.
Mira, jo també bastant, perquè entre el sol i l'embaràs que porto, la veritat és que m'animen molt. Així que em poso de 8 a 9, mira.
Carai, Mònica.
Jo ho deixaria amb un 7.
Un 7 per ser és sincera. Notable, és notable, eh?
Sí, tampoc està malament, no?
Clar, i com penseu que es puntua la gent en general? Home o dona, en quant a autoestima, si feu aquest exercici, quines puntuacions penseu que trobaríeu fora?
Ui, madre mia.
Hi ha de tot.
Hi ha de tot, però sí que penso que l'autoestima és un problema bastant extès, o sigui, la falta d'autoestima, més extès del que la gent es pensa. Inclús en gent que mai ho diria, gent que ni té discapacitat, ni té cap altra dificultat. Jo penso que sí, que...
Potser gent amb la qual tu a lo millor et compares en algun moment.
Segurament, sí.
Si
sí,
preguntessis
sí, sí.
A aquestes persones, sí, a veure, sí, puntua't sí. En autoestima, igual t'estampen un 5.
No, i tant, o es suspenen.
No serà una condició de l'espècie humana?
Puede ser, Anna.
Jo, bueno, anava a comentar que justament ahir amb una companya parlàvem que hi han certes... actituds o com se li vulgui dir que s'haurien de treballar fins i tot a l'escola, no? El treballar l'autoestima, l'assertivitat, l'autoconcepte, que sembla mentira que arribes a una edat i ho tens encara que flugeixa una mica.
Molt bé.
Mira, en aquest sentit, perdona que talli, estic fent un capítol d'un llibre sobre resiliència, que és la capacitat de superar les adversitats i sortir-ne enfortit. I una de les coses que em plantejava parlar és precisament això d'inculcar i ensenyar des de l'escola doncs, tots els elements que comporten o que poden ajudar a millorar aquesta capacitat. I entre ells està una millora de l'autoestima.
Doncs ja per acabar, dones, voldria que siguéssiu sinceres per dir-me quina importància té l'autoestima per afrontar les vostres relacions. En l'àmbit laboral o afectiu o familiar o d'amistats. Què en penseu?
Ui, pues no sé, yo creo que es la base, ¿no? Si tu estima está, tu autoestima está alta, pues yo creo que puedes conseguir todo lo que quieras, tanto en el trabajo como en los temas personales, sociales.
Les relacions humanes, estem parlant exclusivament de relacions humanes, no d'aconseguir mèrits. En el tu a tu, la distància curta.
No, jo penso que si hi ha confiança amb les persones del voltant i són gent, ja sigui la família o amistats de veritat, tant sigui amb autoestima alta com amb baixa, sempre els tens allà. Si la tens baixa, et sents recolzat i si la tens alta, et sents acompanyat.
Jo crec també, com la Paulina, amb gent pues, més exterior, per dir-ho d'alguna manera, a vegades pues, fiques el pilot automàtic i mira, te n'en surts. Però la gent més propera, bueno, és que també és una tonteria ficar el pilot automàtic, amb la qual cosa, vull dir, amb la gent més propera, com, ets tal com ets. Si tens un dia dolent, pues, el tens, i si no, pues, fantàstic. Una miqueta crec que seria això.
Dones, doncs moltes gràcies per ser-hi avui a Catalunya Sense Barreres en aquest dissabte sant, perquè heu fet un stop als vostres plans i us heu plantat aquí a la ràdio, cosa que és d'agrair, eh? Raquel Caballero, Paulina Savall
merci.
I Mònica Civill.
Moltes gràcies.
El Bru cap endavant, eh?
Cap endavant, ja a la recta final.
Què farem el dia? Per quan esperes la...
26 de maig, ja està aquí a tocar.
Ui, tenim tertúlia abans, eh? Imagineu-vos, el mes de maig serà miraculós. Vinga, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Dones, una abraçada ben forta.
Gràcies.
Igualment.
I a vosaltres, amics oients, a més de desitjar-vos que sigueu persones felices i solidàries, us recordem que dilluns de Pasqua tenim programa, edició especial de Catalunya Sense Barreres. Mentrestant, us espero que estigueu molt i molt bé aquests dies.
Catalunya Sense Barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Van prendre el cos de Jesús i l'amortallaren amb un llençol, juntament amb les espècies aromàtiques.